La caravana, amb Joan Trias.
No.
Amb Núria Ros.
Molt bona tarda, és dimecres 23 de novembre, dia entre setmana, són les 3, i arrenca un programa de la ràdio en català que no ha rebut de moment cap invitació per anar a sopar a un dels restaurants guardonats amb una estrella Michelin, La Caravana. I ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Mari José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. Va, José, dale.
La caravana, amb Núria Ros.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, bona tarda.
Molt bona tarda, Núria Ros.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara bé, va?
Doncs avui us explicaré quina és la clau de la felicitat. L'èxit professional, no. Els diners, pot ser. Els luxes, ja veurem. Aneu-hi pensant perquè en uns minuts us explico això i molt més a la cara bé de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia avui?
He tornat a sortir pels carrers del barri de Sants a preguntar què és per tu la moda. Us sentiu identificats amb algun estil en particular? En què penseu de les grans marques de moda. En parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia, que és Amaia León, coordinadora de moda i bellesa de la revista Hola.
I és dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Ja des de fa uns anys que durant el mes de novembre se celebra el Movember, un moviment que neix per conscienciar els homes perquè donin importància a la seva salut. A més, també se celebra el mes de la conscienciació sobre el càncer de pulmó, un dels càncers més comuns en homes i dones amb més de 2 milions de casos nous a l'any. És per això que avui en parlarem de tot plegat amb el doctor Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
Júlia Bonjoc, actriu i una de les protagonistes de la primera comèdia musical dels Amics de les Arts, Pares Normals, un musical que dibuixa la història d'un jove autosuficient a qui la maduresa i un incident el porten a redescobrir els seus progenitors i a identificar-s'hi més que mai.
I a partir de 4:45 de la tarda, Andreu?
Arriba l'hora de parlar de coses cotidianes amb David Balaguer. Avui arriba disposat a fer-nos cantar i explicar-nos el per què cantem unes cançons o unes altres, depenent de si estem sols o envoltats de gent.
I a la darrera hora del programa, no desintonitzeu la caravana perquè descobrirem la nova lectura en ruta d'aquesta setmana i també anirem cap al Bar Bartolini, no?
Avui la lectura en ruta us proposem el darrer llibre de Fèlix Riera, El retorn al bosc, un llibre que ens convida a reflexionar sobre el model de societat que estem construint i que ens dona pistes per comprendre el malestar general de la societat. També anirem cap a la bodega Bartolí per xerrar una estona amb la directora de la Fundació Mambré, que atén les necessitats residencials de persones en situació d'exclusió social.
I tot això serà a partir de 5:45 de la tarda, val molt la pena, així que quedeu-vos. I dit això, doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre a aquesta hora, què toca, Andreu?
Doncs...
estalquejar,
doncs,
no?
Sí,
és el que ens agrada més en aquest programa, estalquejar. Va,
sí,
qui has estalquejat avui?
Doncs mira, avui estalquejo a la més que polifacètica Júlia Bonjoc i ja entendreu per què ho dic. A veure... ja sabeu que jo sóc un xafarder de cap a peus.
Correcte, home,
només
faltaria.
I més del salseo. Doncs bé, en aquesta obra que presenten ara, Pares Normals, passa una cosa, i és que els dos protagonistes són parella, és a dir, Enric Cambray és la parella de Júlia Bonjoc.
És molt fort, això, eh? Sí. És molt fort. Que, per cert, Enric Cambray va estar no fa gaire amb nosaltres a La Caravana.
Presentant el mètode Gronholm.
Correcte, aprofiteu per recuperar l'entrevista perquè val molt la pena.
I he de dir que fan molt bona parella, eh? Però bé, després de fer aquest salseig de l'obra i de la Júlia, anem al gra. Per què he dit polifacètica? Doncs perquè, a banda d'actuar i de cantar, doncs també toca el cello i balla bé. Així que punt positivíssim, bàsicament també perquè m'encanta com sona el cello, eh? Això
sí?
Ho dic amb la veu petita. Ara bé, sabeu que jo tinc la mania de fixar-me en les coses rares que arribem a fer tots amb el nostre perfil d'Instagram, no?
Sí.
Doncs bé, Júlia Bonjoc va tenir l'època de penjar 3 fotografies, molt semblant l'una darrere l'altra, i com sempre ja sabeu que això no és una bona tria, perquè després és horrible quan es mou. Però sabeu què em quedo jo? Sabeu què em quedo jo, a banda de veure-la superelegant amb aquests vestits que li posen a les obres? Que semblen trets de contes de fades, aquests contes. Doncs, amb què va haver-hi una època que va començar el 20 de setembre de 2013, que va tenir la brillant idea de fer fotografies de coses, objectes com ara semàfors, torres, edificis, llums, en què hi sortia el cel blau. I la veritat, que amb el dia que portem d'estressats, això m'ha donat molta tranquil·litat i només per això es queda aprovadíssima.
Molt bé, mira.
M'ha agradat, m'ha agradat.
Sí, és bonic, això, va. I quin és el teu toc avui, Andreu?
Doncs avui he de dir que em poso bastant seriós, perquè és un tema bastant dur per mi.
Val.
Sobretot en dies com els d'ahir, per exemple, que feia molt de vent, no? Uh-huh. Alguns de l'equip ho sabreu, que aquest estiu vaig tenir un petit, molt petit, accident en un festival de música. I, de fet, oient, segur que us sona el titular de Muchos heridos en el Festival Medusa.
Sí, sí.
Bé, doncs un d'aquests era jo. Em va caure entre els d'escenari el cap. Què passa? Doncs que jo aquests dies ho estic passant bastant malament, perquè després de l'experiència de vent viscuda aquest estiu i veiem com una persona doncs havia mort i d'altres els havien posat 20 grapes al cap...
Ostres, és que Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí. Quan fa una ratxa de vent, inconscientment miro a dalt com si sempre hagués de caure alguna cosa. No, no puc... és instintiu de tocar una mica de vent a la cara i ja he de mirar cap amunt.
És que hi feia molt de vent. De fet, la gent que anava en moto cap a casa, tornava o anava a la feina, ho pot corroborar, perquè jo vaig passar personalment molta por a l'hora de tornar. Però bé, dit això, avui no fa vent, per tant estem més contents, no, Andreu?
Sí, 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 i tant.
Però clar, estem contents, però també odies a la gent, llavors no ho entenc. A qui odies avui?
A veure, sé que em faig molt pesat amb el tema del metro. Però,
sí, una mica, la veritat.
Mireu, si ja de normal odio la gent que va en patinet elèctric, si li sumes ja anar en patinet elèctric pel metro, és el colmo dels colmos.
Perdona.
No, no.
Ara no sé si... No, no, que tens raó, però no sé si m'estic equivocant, però crec que ahir hi va haver un incendi en una estació de metro perquè un patinet elèctric es va... No, no, es va incendiar.
M'ho estàs dient, en sèrio?
I estan estudiant el prohibir-los a les estacions.
Mira, és que em farien un favor, la veritat.
Crec que no m'estic inventant cap cosa.
No, no.
Després ho provem i ho parlem,
De fet, està prohibit anar amb patinet elèctric i anar amb un skate d'aquests, no? Que també, per cert, els odio. Però bé... Si he de dir alguna cosa que em fa feliç,
sí.
És una cosa tan simple com pot semblar que algú et posi una manta per sobre. És simplement el fet i la generositat que és el que em fa feliç, bàsicament.
Ah, que bonic, és Andreu. Sí. T'agrada la gent generosa, eh?
Sí,
el que estàvem dient fa un moment no és cap broma, eh? Tres ferits lleus per l'incendi d'un patinet elèctric en un vagó del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Notícia de fa 5 dies. Bé, dit això, propòsit, quin era?
A veure, era estalviar. És fàcil, perquè des d'ahir doncs, no em vaig comprar res, no, òbviament. He de dir, però, que he estat a punt, però no ho he fet. Ara bé, si posem el tema de l'estalvi, també podria ser comprar coses pel Black Friday, no? Perquè
em surti més barat. Perdona, a tu aquí et portes les coses al teu terreny.
Home,
això
clar,
no funciona així.
Clar, clar, clar. Jo busco les cosetes, els buits legals, diguéssim, dels meus propòsits.
Llavors, si tu et vols comprar un pantaló que inicialment valia 50 euros i te'l compres a 20, per tu ja és estalviar.
Clar, estàs estalviant 30 euros,
Les cosetes de l'Andreu, cadascú amb les seves coses. I tenim propòsit nou o no?
Efectivament, faré un esforç. I Núria, segur que tu estaràs contentíssima.
A veure.
Intentaré no odiar tant a la gent del metro.
Ha arribat el moment.
Penseu que per mi és un gran què, no? I els de l'equip ho sabreu més que ningú. Però faré l'esforç, va.
És que no t'ho creus ni tu. O sigui, va haver-hi un dia que es va proposar no autoenganyar-se. Sempre li dic. I no és veritat.
De vegades no m'autoenganyo. Siguem sincers.
La meva pregunta és... Arribarem a final de temporada amb tants propòsits i tants tocs?
No ho sé. No n'estic molt segur, Núria. Aquesta pregunta, potser, després de Nadal, la contestaré.
Bé,
ara, de moment, encara tinc moltes coses per dir.
Doncs esperarem. Gràcies,
sí,
Andreu.
A tu, Núria.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Va, i com sempre a aquesta hora també toca saber aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal, i aquesta és la tercera edició ja de Nina Agustí, o quarta o cinquena.
No ho sabem ja, per dubte el compte.
Jo crec que és cara B Nina Agustí.
Sí.
I no hi ha més que parlar. Va, què ens portes avui?
Podria ser la cara B de la cara B. O sigui, la cara...
Efectivament.
Però llavors no seria la cara C. No, perquè ja tenim
cara
C, cara
C,
que és
la cara
Joe
B. La cara B.
Ai, sí, m'agrada, va.
Ens portes cosetes, no?
Sí. Avui a la cara B comencem amb una notícia que, la veritat, quan l'he llegida m'ha sorprès bastant. Uh-huh. I és que alerta a totes aquelles persones que tingueu pensat fer un viatge, perquè informeu-vos bé de les tradicions, les normes del país que visiteu, perquè us poden passar coses com aquesta. I cito, atenció, agafeu-vos fort. Diu, presó, sacrifici... Una multitud increpa una dona per pujar en un temple maia de Mèxic.
Perdona.
T'ho juro. Sí, sí, sí.
Perquè no s'hi podia pujar.
Ara t'explico.
Ah, vale, vale.
Desenes de persones van escridassar i fins i tot estirar dels cabells a una dona que havia pujat sense permís les escales del temple de Kukulkan.
Kukulkan?
Sí. A l'estat mexicà de Yucatán. Eh?
Ah, sí.
De fet, això va passar el diumenge. Eh?
Llavors entenem que no estava permès pujar, no?
Ara t'explico, ara t'explico. No t'avancis. La piràmide, també coneguda com el Castillo, val? Es troba a la llegendària ciutat maia de... A veure si ho dic bé.
A veure.
Chichen Itza.
Perfecto.
Ho he dit superbé. Sí. Buah, mare meva, estic on fire. Al sud-est de Mèxic, d'acord? La coneixíeu, aquesta ciutat?
No,
coneixeu
la veritat
és que no.
No, no esteu... Veus l'examen que fas tu?
Clar.
No esteu al dia.
No estem al dia, eh?
Atenció, perquè fa més de 10 anys que està prohibit accedir-hi pels danys materials que es poden causar en aquesta joia arqueològica. No es pot pujar.
I la dona va i puja.
La dona va i puja. Però és que, clar, després ha hagut de pujar un home a buscar-la perquè baixés ja, perquè la gent no parava de cridar-la. No, espera't, espera't, espera't.
No, no, sí, ens esperem, va.
La dona va pujar 91 escales, que és el total, d'una de les quatre cares del castillo. I quan va arribar a dalt, es va posar a ballar.
Perdona.
Sí, celebrant tot el que acabava de fer.
Vaja, és que 91 escales no són poques, eh?
Exacte.
No, però no perquè siguin moltes escales.
Sinó perquè... Va pujar.
Sí, perquè va passar de tot i va pujar.
Ah,
mentre ho feia, una multitud de persones autòctones i turistes la insultaven i cridaven frases com que la tanquin, presó, presó, o sacrifici, sacrifici. D'acord? Resultat. Insults, estrabades de cabell i un petit detallet. Tres puntets suspensius. Atenció.
Intriga.
Fer el que ha fet aquesta dona pot comportar una multa de fins a 100.000 pesos mexicans, que serien uns 5.000
euros.
5.000
euros?
5.000 euros de multa, depenent dels danys causats a l'estructura, d'acord? O sigui que s'avaluarà i diran més o menys diners, però vaja, 5.000 euros ja tela, eh?
Aviat es diu, sí.
Piquen, piquen.
Sí, i passem a una altra notícia, perquè avui us porto la clau de la felicitat, segons un estudi de Harvard. Per tant, de res, sé que necessiteu aquesta notícia per viure i per viure més feliços. El titular pot ser que sigui clickbait. Ara ho valorarem, d'acord?
Ah, podria ser.
Ho valorarem tots junts, eh? Vinga, som-hi, va. Diversos equips científics assenyalen el factor que permet assolir el benestar gràcies a una investigació de més de 70 anys.
Home, tants anys hauria de ser...
Són molts anyets, eh?
Sí.
Ni diners, ni luxes, ni èxit professional. D'acord? Els científics de la Universitat de Harvard asseguren que la clau de la felicitat recau en mantenir relacions humanes de qualitat. Per tant, fora de tots dos de la meva vida, tòxics, que sou tòxics. Oh,
carai, que gratuït tot això, eh?
És broma, és broma. És que m'encanta. La investigació s'ha basat en el desenvolupament dels adults, d'acord? La felicitat resideix, segons l'estudi, en les relacions d'amistat, familiars i romàntiques que es tingui, d'acord? El director de l'estudi, Robert Waldinger, vale?
Sí, de tota la vida.
Sí. Ha assegurat en una entrevista al The New York Times que mentre l'aïllament és un destructor de l'estat d'ànim, les connexions personals creen una estimulació mental i emocional al qual les converteix en unes potenciadores automàtiques de l'estat d'ànim. Què en penseu?
Totalment cert.
Sí, esteu d'acord? Sí, estic d'acord, en bona part, però també penso que plorant un Ferrari tampoc. Vull dir, potser... No, és a dir, estic molt d'acord que les relacions humanes són el més important de tot.
Sí.
És veritat.
Sí.
Molts filòsofs ja ho deien, que la felicitat mai es aconsegueix al 100% si no és compartida.
Ui, mira, un petit Leo Espluga s'ha colat.
Exacte, però per mi, per exemple, l'èxit professional sí que és una bona part de la meva felicitat. És a dir... No,
si ho comparteixes, no, també?
Si ho comparteixes, també, per això estic d'acord amb el titular, però jo sí que afegiria l'èxit professional, però si és un estudi fet amb més de 70 anys de Harvard, jo no hi tinc res a dir. És la meva... Humil opinió.
Jo crec que toca avaluar les relacions que construïm i treballar-les bé, com també treballar-se a si mateix, eh? Opinió.
Totalment d'acord.
Opinió. I passem a la següent notícia que us porto avui.
Va.
Sabeu que ahir vam parlar de videojocs a la pregunta del dia, no?
Correcte, sí.
Doncs avui toca una petita notícia sobre un dels jocs que vam comentar ahir, que és Pokémon.
Oh, Pokémon.
Jugàveu a Pokémon?
No.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, jo no.
Sí, sí,
Andreu?
Sí.
Ah, molts,
el Platino i el... Ara com es deia l'altre? De la Nintendo...
No
sap...
Bueno, és que
però
tots
ara...
Quin agustí tu saps,
tots
això?
Tots són de Nintendo, és que n'hi ha molts.
No, però també hi ha un Pokémon per dispositius mòbils, que tu vas
el
a buscar
Pokémon. Go,
sí,
no?
El Pokémon Go. L'Andreu també ha jugat,
sí,
perquè va dir molt emocionat. Jo també he jugat al Pokémon Go.
Molt
I
bé.
És que divendres passat, el 18 de novembre, Nintendo va llançar al mercat dos nous títols per la col·lecció, vale? El Pokémon Púrpura, o Porpra, d'acord? I el Pokémon Escarlata. Escarlata, d'acord? Els quals estan inspirats al territori espanyol per centrar aquesta història.
Ah, molt bé.
No ho sabíeu, eh?
No.
I no només això. Què més us vull explicar? Doncs una notícia molt curiosa. L'empresa Game, sabeu Game?
Sí.
Sí, les botigues de jocs, etc. Han elaborat una macroenquesta en la que s'han conegut quins són els gustos de tot el país espanyol, val? Entre altres coses, els resultats d'aquest estudi han permès descobrir els Pokémons preferits de l'estat espanyol, el videojoc preferit de la saga i fins i tot quines són les regions més jugades, regions
Del
mapa i tal.
Sí.
Val? El resultat demostra que Espanya és un país de Pokémons tipus foc i tipus drac, d'acord?
Sí? Jo et faig que sí amb el cap, l'únic que per mi m'estàs parlant...
Val, doncs per qui no ho sàpiga, els Pokémons tenen diferents tipus. Poden ser d'aigua...
No? El Charmander.
Correcte. Sí, el Charmander és un tipus foc, vale? Que és com...
Val.
Doncs això, que hi ha tipus foc, aigua, terra, tipus bitxo...
Val.
Sí, etcètera, etcètera, vale? Fins i tot elèctric, etcètera, vale? Llavors, tipus drac, doncs com un drac, ja ho sabeu, no?
Sí, sí,
això,
sí,
no,
sí.
Això no té gaire misteri. No obstant, el preferit de tots a l'estat espanyol, el Pokémon triat és... Pikachu.
Ah, sí, aquest sí.
Ai, Pikachu, el
sí.
més famós.
Bé, clar, per favor.
Tipus elèctric, com et deia, seguit per Charizard, que aquest... és tipus foc i és un, com un drac,
sí.
I en Charmander, vale, que vindria a ser, doncs, crec que és l'evolució, no? Vull dir,
sí,
són
sí.
pare i fill, gairebé. Amb dos dracs de tipus foc, d'acord?
Doncs mira, ara ja sabem quins Pokémons agraden més a l'estat espanyol.
I tant.
Sí, sí. I acabem amb la notícia musical de la cara B, com sempre. Avui ens la porta Juanes.
Pero antojao.
El cantant colombià torna amb el que serà el seu desè disc d'estudi, un projecte que neix arran de la pandèmia i que explora sonorament la tecnologia Dolby Atmos, que ja que ell considera que és el futur de la producció musical. Què és el Dolby Atmos? D'acord? És recrear un espai sonor de 360 graus i pots posicionar diferents elements sonors en un espai ben equipat, d'acord? És a dir, imita la realitat i no es regeix per un simple canal dret i esquerre de so, d'acord? Molts cinemes, de fet, ja s'hi han adaptat i tenen sales com de Dolby Atmos, que si podeu anar a veure una pel·lícula, aneu-la a veure així, que mola molt més, i no sabem encara com sonarà aquest nou treball, però ja podem gaudir del seu primer senzill, que és Amores Prohibidos.
Gràcies, Nina.
La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar. Se echa tu cuerpo a volar, la luz no quiere hacer ruidos y aunque estemos escondidos y aunque nadie nos lo diga, habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos y entre te quiero y te quiero. La luz entra en línea recta a través de la ventana y mi cama en la mañana, una geometría perfecta. Qué locura predilecta entre tu piel y la almohada. Pasa la luz apagada, descalza sobre tu pelo. Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos y entre te quiero y te quiero. Olvidemos lo que piensan los demás. Si algún día nos juntamos como el colibrí y la flor, aunque sea pasajero, disfrutemos nuestro amor. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres lo que yo quiero. Oh, si algún día
La Caravana, un programa sobre rodes.
Cantant, productora, guionista d'aquest programa. M'encanta.
Estic sobreexplotada, potser, no?
Sí, una miqueta, però no passa res. Perquè Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquesta ràdio i de la ràdio catalana en general, avui ha sortit als carrers de Sants Estació a preguntar quina cosa, Nina?
Doncs avui, Núria, deixa que et sorprengui, perquè parlarem de moda.
Oh, m'encanta, molt bé.
Sí, sí, Nina Agustí parlant de moda, qui ho diria?
Per què dius això?
Perquè tampoc és que jo segueixi... O sigui, jo no sóc gaire... Ara t'explicaré,
vale? Sí, no.
I què he preguntat? Doncs he preguntat, què és per tu la moda?
Perfecte.
D'acord? És una pregunta que a priori sembla mínimament fàcil, però que si et ve una noia i et diu, hola, et puc fer una pregunta per Radio Estel? És molt fàcil i molt ràpid, perquè ja he afegit aquesta part, vale? O sigui,
molt bé.
Ets afegir això, perquè si no la gent no es para. Tu, desprevingut, o desprevinguda, que anaves escoltant Titi me preguntó, acceptes, vale? I va, i la tia et pregunta què és per tu la moda. Doncs et quedes fora de joc, defenestrat mentalment parlant, et rebenta el cap.
Totalment d'acord.
Doncs passem d'una pregunta fàcil a una pregunta existencial i filosòfica, perquè telita, eh? Vinga, va, Núria, escoltem el que m'ha dit la gent de l'estació de Sants, com bé has dit tu. Què és per tu la moda?
Hoy en día la moda es algo que está, yo creo que más presente que nunca en la vida, tanto de los jóvenes como de la gente mayor, y que, bueno, ya cada cual la sigue más o menos.
Un joc, no sé.
Sí, una manera de mostrar cómo soy.
O cómo te sientes, o... ¿De qué palo vas ese día? Porque si estás súper gordo te vas a poner una mierda.
Claro, realmente un poco con las emociones, ¿no? Si ese día estoy un poco triste, normalmente iré como un saco de patatas en chándal y ese día me siento más mona, más alegre, pues estaré más rato arreglándome y poniéndome guapa.
A ver, es un poco relativo, pero realmente la moda en sí es lo que se lleva, ¿no? Lo que está en tendencia, lo que se suele llevar más.
Algo que ha agradat en aquell moment o algo que ha influenciat d'alguna manera i la gent, doncs, té aquesta manera de seguir-ho.
Se m'ha explicat una mica abstracta que pues que crea tendencia, no sé.
Pero yo creo que más bien cada uno tiene su estilo y a lo mejor a mí personalmente la moda que viene y va realmente no me afecta tanto como a otra persona. Entonces a lo mejor yo me sigo poniendo prendas de hace mucho tiempo que quizá ahora se están poniendo de moda otra vez, pero independientemente de eso a mí me sigue gustando igual. Entonces creo que es más bien una tendencia, ¿no? Que por temporadas, pues esto está muy de moda, pues tal.
Es un lujo, no es necesario. Justamente creo en el minimalismo y mucha gente cuando piensa en moda creo que despifarra mucho más dinero de lo que realmente debería o necesita.
Molt bé, aquesta gent del carrer.
Mira, et faré un repàs del que han dit.
Perfecte,
perquè,
va.
Detallets. Anem als detallets. Què està... O sigui, per exemple, el primer home ens deia que està més present que mai, d'acord?
I estic d'acord.
Una noia ens deia que és un joc per ella, d'acord? Alguna cosa amb què jugar, vull dir...
Sí.
Al final, ara ho parlarem. Una manera de mostrar com ets o com et sents.
Molt bé.
Una tendència... una influència que la gent segueix i un luxe, un lujo, que no és necessari.
Diuen
els nostres estimats participants. I res, doncs això és el que hem anat recollint. Però ara m'agradaria passar-te tu la pregunta, Núria. Què és per tu la moda?
Per mi la moda és bastant enganyifa.
Ah.
No? Perquè, com et deia, un dels testimonis és un luxe que moltes vegades no és necessari. Sí que és veritat que estic d'acord en que pot ser una manera de mostrar com ets, perquè tu abans ens deies... La Nina Agustí preguntant què és la moda, perdona, però com vesteixes tu,
sí,
per molta gent serà una moda.
Sí.
I com vesteixo jo, també. Llavors, per mi és estar mig camí entre una enganyifa i una manera de mostrar-te com tu ets. Enganyifa per què? Perquè és veritat que hi ha moltes persones que entren a internet i veuen... Aquest anorak s'ha fet viral, tothom el porta, pam, anem a comprar l'anorak fins a agotar-ne les existències.
Sí.
Però d'altra manera és una bona forma de mostrar-te com ets. M'he posat... O sigui, m'he explicat.
Sí, t'has explicat molt bé.
Doncs per mi seria això, Nina.
M'ha agradat. Per mi... Ja que ho preguntes, Núria?
Ai, i per tu, Nina? Perdona, és que estava encara amb l'enganyifa i...
Doncs mira, si et soc sincera, per mi la moda és com una expressió més de l'art, però una branca que moltes vegades ha estat la causa de moltes inseguretats i complexes, d'acord?
Molt d'acord.
Sobretot per les dones, però també pels homes, ja que durant molts anys ha creat i ha dictaminat els canons de bellesa i penso que és una barreja entre llibertat i cadenes, d'acord? Perquè et dona la llibertat d'expressar-te, de crear, de jugar, etc, com comentàvem, però et marca un status quo del que si surts ets un estrany, d'acord? O sigui, resum, amor-odi. Una miqueta.
10.
Sí, amor-odi. Saps el que vull dir?
Un 10, el que has explicat, és veritat.
Vale, gràcies per la
nota. Tu eres d'aquelles persones... Sortim totalment de guió, però eres d'aquelles persones que... quan anaves al col·legi, que eres més petita, seguies les modes de totes les noies i nois de la teva classe?
No.
Mai?
No. Sí que és veritat que la meva escola, la gent anava molt per modes, eh? Vull dir,
sí?
Sí. Vull dir, que havies de seguir la moda. Si no...
Si no eres com
l'estrany.
L'estrany.
Sí, el raro.
Sí, sí. El que deies tu ara.
Correcte. I res, doncs això, avui dia, la moda ens marca molts estils, no?, com deies tu, i us porto un petit llistat d'estils.
Oh, perfecte, m'encanta.
Que, segons la revista Clara, d'acord, els estils que estan de moda aquest any són...
A veure.
1. Estil clàssic. Camises blanques, jaquetes elegants, etcètera, etcètera, vale?
Val.
El segon, estil sporty.
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 Així, tal qual, sporty.
Sí, val. Un estil molt còmode. Vaja, el xandall no havia estat mai tan de moda
totalment
com ara.
Totalment d'acord.
D'acord? Mm. O sigui, bambes, etcètera, etcètera. Estil romàntic. Jo aquí m'he quedat flipant.
Romàntic? Existeix un estil romàntic?
Volants, faldilles, midi, que no sé què vol dir, però allà estan. Bluses, colors suaus, pedreria, brodats...
I això. Aquest és l'estil romàntic.
Sí, llaços, etc etc. Altres estils, fashion, hipster, minimalista...
Sí, el hipster fa molt de temps, no? Que és...
Sí, bueno,
que
sí.
Molta gent el segueix, aquest estil hipster.
En Joan, per exemple.
En Joan Trias, el presentador habitual de la caravana, és una mica hipster.
I no li agrada, eh? Però vaja, és el que li toca, perquè
sí,
és el
sí.
que està seguint. I clar, ara no pot faltar aquesta pregunta. Creus que tu segueixes algun estil en concret, Núria? T'estic fent una interrogatòria.
Crec que no, eh? I si m'hagués d'encasellar en algun, l'estil clàssic. Esport i no, vaig amb moltes bambes, però mai porto xandall per anar a treballar o per quedar amb els amics.
Ja.
Fashion no, hipster no, minimalista no, romàntic encara menys, perquè a mi em faldilla i bruses de volants, no m'hi veuràs.
Jo t'he posat una mica clàssic i una mica fashion, direm.
Ah, m'has fet un mix?
Sí, i de fet també t'he posat una altra cosa, però no ho llegiré perquè no vols que ho digui.
No, ho direm en veu alta, perquè els nostres oients es mereixen que diem tot el que passa
sí.
en aquest estudi. M'ha posat en el guió Nina Agustí, la reportera intrèpida. Doncs jo crec que tu, Núria, tens un estil una mica pija de Banyoles. No t'enfadis, és broma. Una mica clàssic i una mica fashion, direm. Doncs ara t'explicaré una cosa.
Veuràs. Ara em renyarà.
No, no.
M'ha posat un 10 i ara em renya.
Quan era petita, bueno, petita, estava a l'ESO, no tan petita.
ESO.
Un dia al menjador, dinant, em van dir que era pija.
I què va passar?
I em vaig posar a plorar.
Ai, no.
Em va saber molt de greu. Però ara ja ho he superat, vull dir, no pateixis, que no m'enfado.
Però vull dir...
No,
que perquè... hi havia de dolent en ser pija.
Mira, no ho sé, devia tenir un trauma i em va sentir molt malament, però ho hem superat.
Doncs mira que a la teva escola ser pija no era ser la moda, però a la meva escola, si no eres pija, eres raro, saps?
És que ja n'hi ha de persones al món, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Va, seguim, Nina.
Doncs jo crec que jo, per exemple...
Sí, tu? Amb què t'identifiques?
Tiro per l'esporti. Mm-hmm. Sí, no? Una mica
estic
de suadores, bambes, eh? O sigui que agraeixo haver nascut en aquesta època i no a l'època mitjana, saps? Vull dir, perquè si no, sí, amb vestits i tutu, si no sé què. No, no me veo, la veritat. I clar, aquesta pregunta també l'han de respondre els nostres participants.
Jo, la verdad es que no lo sé, porque es verdad que yo, es verdad que hace a lo mejor 10 años así, sí que pues me sería más la moda y tal, y ahora ya como que por mi parte paso un poco más de todo el tema.
No, nunca. Ni creo que lo haga nunca. Es encasillarse, restringir cosas como que las acaba... Como que les corta las alas, entonces no.
No tengo una respuesta tan bohemia. O sea, pues te iba a decir que yo más o menos bohemia desde que vine aquí a Barcelona. Pero siento que es también un poco adaptarse a la ciudad, porque sí que es verdad que otras amigas que viven en otros sitios como más pijos se han adaptado a la moda de esta ciudad.
Sí, bueno, depende del día. A veces tengo un estilo más casual, a veces más elegante, entonces yo creo que sería eso. Yo tengo un estilo como más fino, más sutil, no soy, digamos, muy de chándals, de más bambas y estas cosas. Me gusta, pues ya me ves, mocasines, cosas largas y estas cosas.
El minimalismo, justamente. Siempre compro lo menos que necesito, pero lo que necesito a fin de cuentas. Pocos colores, poca ropa, trato de que sea la mejor calidad.
Yo podría decir, o sea, yo creo que no, en el sentido de que m'agrada bastant jo trobar lo meu i adaptar-me a lo meu i no seguir tampoc algú molt inculcat, però crec que masses coses, massa moda, inconscientment, impossiblement segueixo alguna, però no m'agrada considerar-me com sóc això i em tanco aquí.
Encasillar-se, per
sí.
exemple, ha sortit,
molt,
no?
Molt, aquesta paraula, sí.
Te corta les ales, també ha dit. Adaptar-se al lloc on vius. Jo crec que això és el que comentàvem abans.
Clar, que Banyoles ser pijo estava mal vist
i a Barcelona era necessari. Sí, sí, sí. De fet, he posat un exemple que m'agrada, no sé, vull dir, ara aquí em marcaré un... A Berlín, per exemple,
sí.
està més de moda ser més rabero, més trance, saps?
Sí.
Llavors, clar, probablement no tindríem... O sigui, saps? Vull dir, aniríem amb aquell estil, segurament. No tan clàssic, romàntic, esporti, no sé què, saps?
Romàntic, segur que no.
Doncs altres persones diuen depèn del dia. l'altre al minimalisme, eh? Que aquell home ja ens ha quedat el just i necessari i que sigui de bona qualitat. No vol seguir modes, una altra noia, però creu que n'hi ha masses i que segurament inconscientment en segueix alguna. I ara alerta.
Alerta.
Perquè, clar, hem parlat de moda i molta gent ho associa a riquesa, a marques com Gucci, Dior, Chanel, Balenciaga...
Sí, sense dir marques, sí, sí.
Exacte, exacte.
No, s'han de dir, s'han de dir.
Sí, sí, estem parlant de firmes d'alta gamma, eh? I, clar, són elles les que marquen el camí a seguir, perquè aquest any hem anat veient algunes peces de roba que no encaixen gaire a l'imaginari col·lectiu de roba d'alta gamma. Per què? Doncs us poso dos exemples. Tots ells de Balenciaga, d'acord? El primer, la bossa de mà que van treure aquest agost. Una bossa de mà de nanses, sí. Bàsicament. Una motxilla que simula ser una bossa d'escombraries.
L'he vist.
Sí? L'has vist?
Horrible.
No t'agrada.
Els nostres oients, si volen entrar a la pàgina web de Balenciaga i posen...
No, no, de fet no cal ni que vagin a la Balenciaga. Poden entrar al nostre Twitter.
Ah, perfecte, Nina.
Al nostre Twitter, vale, que les nostres companyes de xarxes han penjat les imatges dels dos exemples que parlarem ara. De fet, només estan les bosses, perquè després us ho explicaré més.
Doncs,
de l'altre exemple.
Ja ho sabeu, eh? Entrar al nostre Twitter, que allà la Nina Agustí i les companyes de xarxes ho han posat tot.
@lacaravanaestel, @lacaravanaestel, i ens podeu tornar a seguir, bueno, ens podeu seguir, activar-los les notificacions i tot
i
això,
tot plegat,
sí. I compartir-ho, retweet, likes, tot això, eh? I bàsicament són motxilles de color negre amb nanses grogues, o tota negra, o blava i negra, o...
Hi ha diferents colors, no?
Blanca i vermella, sí, simulant tot això, eh? Escombraries. I res, vaja, podem dir que han creat la bossa de deixalles més cara del món, perquè val ni més ni menys...
A veure...
Que 1.400 euros.
És una broma?
No. És veritat, baratet, eh? Baratet a la bossa, sí, sí.
Sisplau, entreu al Twitter, és que...
És molt heavy.
És increïble que valgui 1.400 euros, però sembla una bossa de basura literal.
Sí, però és de pell.
Home, ja m'imagino que no és la bossa de basura d'escombraries de casa teva, perquè si no tindríem un problema.
De fet, hi ha memes de gent comentant que n'ha comprat 10 i són les que venen al supermercat,
que fort, que
saps?
Fort. I tenim més exemples o no?
Sí, el segon són unes xancletes, d'acord? Mm-hmm. Es van fer molt virals perquè són dues ampolles de plàstic, d'acord? Amb unes vetes que porten l'eslògan de Balenciaga. Sí, costaven ni més ni menys que 895 euros, d'acord? I escoltem ara... Què en pensa la gent del carrer de tots aquests productes que ha tret Balenciaga?
No sé, ho trobo totalment desproporcionat, lo preu.
Me recordó un experimento que una tienda con marcas realmente baratas o económicas y les colocaba precios exorbitantes de 800, 900 y simplemente por el precio que le habían puesto, mucha gente pensó que era de calidad o que valía la pena, sin necesidad realmente de gente mal informada o que simplemente sigue tendencias por un nombre o algo por el estilo.
Aquest tema és com molt corrent. I això què? Això és art? Això no és art? Això és moda? No és moda? I és que la moda i l'art és una línia tan fina, la gent pot criticar molt, de dir, oh, que lleig, és maco, és tan subjectiu. Com a peça d'art jo ho trobo bé, però el fet d'aprofitar-se, però vull dir, que estem vivint ara, no?, el canvi climàtic i tal, de fer exactament això com a moda, no cal, no? No et sabria dir ben bé si em sembla bé o no malament. Els preus exageradíssims, però bueno, jo no ho portaria, per exemple, però ho respecto.
Cada uno tiene su estilo, pero a mí personalmente no me... Yo no sería la típica persona que veo a alguien así caminando en chanclas en la calle y digo, joder, qué bien, va vestido.
No te lo comprarías, ¿no?
No. O sea, ese precio, o sea, increíble. No me gusta, no me parece atractivo. No me lo compraría porque me parece un precio excesivo y que estoy pagando más bien la marca. Y no me parece nada práctico ir ahí con chanclas de... o con bolsa de basura. ¿Qué hace? A ese precio es que...
Si te digo la verdad, parece que me estás hasta mintiendo y todo, como que gastando una broma de que eso valga lo que valga. Pero bueno, que es lo que, digo, que cada uno hace lo que quiere y puede con la moda. Bueno, a mí no me parece razonable que nadie pague tanto por una prenda de vestir. Quiero decir, que se la pueda permitir, pues que lo haga, ¿no?
¿Es una broma? La bossa de deixalles, no.
És que ens hem quedat en silenci perquè no hi ha més paraules per descriure la moda d'avui en dia, la veritat.
Però alerta, que les xancletes virals tenen truc, Núria. Ara és hora d'explicar la veritat que hi ha darrere d'aquestes xancletes, d'acord? El disseny no pertany a la marca Balenciaga, val? De fet, tot va ser un muntatge del dissenyador i artista rus Max Arnautov, aquest sí que m'ha gustat una miqueta més,
no pas de res,
conegut a les xarxes socials com a Neon Dazer, vale? O Dazer, no sé com es pronuncia, a moda de protesta.
Ah.
T'explico. L'artista va llançar un post on anunciava les xancletes esmentades i on, a més, jugava amb la figura del cantant canadenc Justin Bieber com a model i cara visible del llançament fent un fotomuntatge amb ell i les xancletes, d'acord? El que va dir Arnautov és que tot era una crítica d'acord? El que anomena metamodernisme. I continua dient, no em sorprendria que Balenciaga llancés quelcom així, perquè, diu, tot es basa en el consum excessiu i els seus fruits.
A mi tampoc em sorprendria. És a dir, si han fet una bossa d'escombraries...
I continuem, perquè coneixent la veritat, escoltarem l'opinió de dues noies que estudien il·lustració i belles arts i que van obrir una miqueta més al debat.
Yo considero que actos así actúan más como performance que no como producto que se vaya a vender y se vaya a comercializar. Entonces, no entiendo por qué la gente se alarma tanto por los precios, la gente se queja, es como... Es como otro mundo. No, no hay por qué decir, ¡ay, una chancla, 1000 euros! ¡Oh! Y la gente que trabaja 8 horas. Bueno, chica, es otro mundo, no sé.
Otro mundo que ni vamos a tocar con las manos.
Pero que actúa más como performance, como decir, soy una marca, hago esto.
Claro, ¿sabes? Como la moda de pasarela, que realmente no sí. Es algo que te puedas poner en la calle, sino que las modas low cost sí. Se van a inspirar en ello.
Sí, totalmente. Me puse la Balenciaga.
Doncs aquesta...
Nina Gustica té.
Sí, sí, sí. Doncs aquesta és l'opinió d'aquestes noies. De fet, ara tots sabem la veritat de les xancletes. L'autor del disseny no va massa desencaminat, perquè sí que és cert que Balenciaga és una marca que aposta per les col·leccions més polèmiques. Sí. Ja ho hem comprovat amb la seva Tote Trash Bag, que és la bossa aquesta de deixalles que val 1.400 euros. Unes bambes també que van treure desgastadíssimes i destruïdes amb el seu nom, per al mateix preu, també t'haig de dir. 1.400. Sí, eren de 500 a 1.400 euros. Perdoneu,
no fet passa
aquest
res.
Repàs, deixa que doni pas a...
El bonus track.
Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada.
El bonus track del dia, Núria, és un dels més surrealistes de tota la vida d'aquesta nostra estimada sessió.
Sí o no?
T'ho juro. Us explico el context. Nina Agustí a l'estació de Sants buscant una primera víctima per... Primera víctima per preguntar-li què és la moda per ell o ella. I va i apareixen dues noies d'uns 20 anys, que són aquestes estudiants. Uh-huh. Una d'elles vestia normal i l'altra, no t'ho creuràs, però és que anava disfressada.
Sí?
T'ho juro, jo la vaig veure de lluny i vaig dir, uah, haig de preguntar, no? I escoltem-ho perquè vull saber... ¿De qué andaba vestida aquella noia y por qué motivo?
Es obvio que te voy a preguntar por el traje.
Bueno, para quien está escuchando, yo que sé, voy vestida de Isabel II de España.
Y era porque era un ejercicio en el que teníamos que contar algo sobre nosotros y yo quería contar que me encantaría ser una reina del siglo XIX aquí en España. Por eso me he inspirado en ella.
Dos horas haciendo
Llevamos tres horas recorriendo Barcelona, haciéndonos fotos como en sitios modernos. Y bueno, todo lo que llevo ha sido cosas cogidas de casa, un edredón, una funda del sofá, la pinza, un pañuelo...
Oye, pues da el pego, ¿eh? O sea...
Me queda súper...
No, pues muy guay.
Es que duraba mola el pego. O sigui...
I què es va posar, la drata de faldilla?
Sí, el nòrdic el portava de faldilla, llavors portava com una tela vermella a sobre, que mig cobria. Llavors...
Amb el fred que feia li devia anar molt bé, la veritat.
Sí, portava una pinça de cabell com a corona en el cap.
Original.
Sí. I trossos de tela que havia trobat per casa i això. Mireu, tant de bo m'hagués deixat fer-li una foto, però ja tenia prou amb les mirades de la gent i que jo l'estigués entrevistant i em va demanar que no, sisplau, perquè ja estava passant com molta vergonyeta. Però havia de preguntar-li el motiu, com a mínim. O sigui, no podia marxar sense explicar-me el vestit. Coses de la gent del carrer, Núria.
Doncs sí, però m'ha agradat moltíssim, Nina,
sí,
aquest bonus track.
T'ha encantat, o sigui, és dels millors. Ara sí, escoltar la veu del poble i d'Isabel II d'Espanya.
Sí, sí.
És hora de donar pas a la nostra experta del dia, Amaia León, coordinadora de moda i bellesa de la revista Hola. Muy buenas tardes, Amaia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, la pregunta es obligada. ¿Qué es para ti la moda?
Bueno, para mí la moda yo creo que es como dos cosas. Por un lado es un reflejo de la sociedad en realidad y de otras cosas que están pasando en la sociedad, como puede ser ahora, por ejemplo, el ejemplo de la moda sostenible, realmente es una preocupación de todos. Y luego llevado a nivel personal, yo creo que es una forma de expresarnos también y de transmitir algo a los demás y de sentirnos parte de un grupo en realidad. Todos los grupos sociales tienen un look súper determinado.
Con nuestros testigos de la calle, hoy hemos podido comprobar que muchos no quieren seguir ningún estilo, pero que creen que es inevitable. ¿Estamos sobreexplotando la moda?
Creo que sí. Creo que por muchas tiendas y también sobre todo por las redes sociales y por las tendencias que pasan una y otra vez que duran dos semanas y ya se ha pasado de moda, estamos como demasiado obligados, si caes en eso, ¿no?, a comprar todo el rato ropa y a estar todo el rato probando tendencias nuevas que a lo mejor ni encajan con tu estilo y se pierde un poco el estilo, desde luego el estilo personal. Sí.
También con ellos hemos abierto el debate de las grandes marcas de ropa como Balenciaga, que crean estos diseños trash, diseños inspirados en objetos o productos basura. Muchos no entendemos el motivo. ¿Cuál es el objetivo de productos como estos?
Pues sabía, las últimas chicas que estaban hablando no iban tan desencaminadas. En realidad, por ejemplo, con la bolsa de basura, el diseñador ha dicho, ¿cómo no voy a crear la bolsa de basura más cara del mundo si tengo la oportunidad? Porque ¿qué nos gusta un escándalo en la industria? Uh-huh. Entonces, realmente para llamar la atención, exactamente, era un poco lo que decían ellas. Por eso y también a lo mejor por, bueno, principalmente por llamar la atención y por crear una forma de arte, ¿no? Entendido como arte contemporáneo, uh-huh. pues como arte moderno. Y yo creo que ahí está el valor que tiene y porque puede ser tan caro, uh-huh. porque alguien lo pagara.
Amaya, ¿hacia dónde va la moda entonces? ¿Cuál es su futuro?
Bueno, creo que las tendencias más potentes que está viendo es las de moda sostenible o sobre todo, más que moda sostenible, consumo sostenible. ¿No? En plan, pensar realmente qué compramos y por qué lo compramos y no gastarnos en, pues, en tiendas que son baratísimas y nos compramos ahí de todo, dejar eso un poco de lado y apostar por las prendas de calidad y también por la segunda mano. Así que yo creo que dará un poco la vuelta a la situación que estamos viviendo ahora.
Amaya, hola, muy buenas tardes. Yo te quería preguntar si actos como el de Neo Dazer, que ahora nos contaba Nina, que es este artista y diseñador ruso con sus chanclas de botellas de plástico, ¿de qué manera estos actos pueden influir en la reputación de una marca?
Yo no creo que influyan para mal. Al final, realmente la moda va mucho de que hablen de ti de cualquier forma, uh-huh. sea para bien o sea para mal. Y eso pasa mucho con Balenciaga, con acciones como esta, o poniendo de moda las zapatillas hipercaras, ¿no? Hace unos años, uh-huh. ha vuelto a la cultura, ha vuelto a la generación Z, o sea, ha vuelto a hablar de ellos, con este tipo de, cambiando totalmente de estilo.
Por lo tanto, ¿no influye para nada este tipo de comentarios?
No, yo creo que no afecta mal, la verdad.
O sea, ya es publicidad buena para ellos, entonces.
Yo creo que sí.
Y Amaya, ya para terminar, ¿qué piensas de macromarcas, como es, por ejemplo, en este caso, la marca de ropa Shein?
Es un poco lo que decía, que yo creo que vamos a ser conscientes de dejar de comprar ese tipo de ropa, uh-huh. que nos la ponemos una vez, ¿no? Entiendo que es súper tentador el decir, venga, tengo una fiesta, me voy a comprar un vestido que cuesta 5 euros.
Sí.
Pero yo creo que cuando nos pongamos y lo lavemos... Bueno, y veamos que no podemos volver a usarlo, dejaremos de usar esa ropa. Hay como que concienciar y entran todos en la conciencia de que es mejor comprar menos y de calidad o cuidarlo un montón, uh-huh. que tener el armario reventado de cosas que nos hemos puesto una vez i que no són ni bonites.
Doncs aquests són els consells que ens ha donat avui Amaya León, coordinadora de moda i bellesa de la revista Hola. Amaya, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la caravana.
A vosotras.
Que vaya muy bien.
Igual, hasta luego.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Nen, jo sóc altre. A veure si tinc sort i arribo tard. Ja m'entens, 30 minutets i m'estalvio el bitllet. No crec que per mitja hora em perdi gaire res aquí al poble. Com a molt, en Francesc explicant per enèsima vegada com va conèixer la Joana.
Amb el compromís Renfe de puntualitat, si el teu tren AVE es retarda més de 15 minuts, atornem el 50% i el 100% si se'n retarda més de 30. És normal que n'hi hagi que tenen ganes d'arribar tard. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, tres... Uns segons que passen de 3:15 de la tarda i, com sempre, el dimecres a aquesta hora, la caravana ens agrada descobrir coses de la mà dels experts en la matèria. I avui, ja que aquest mes de novembre és el mes de la conscienciació del càncer de pulmó, doncs, precisament, volem parlar sobre aquesta qüestió, Nina?
El càncer de pulmó és un dels càncers més comuns del món, tant en homes com en dones, amb més de 2 milions de casos nous a l'any. A banda, també coincideix que els darrers anys s'han promogut iniciatives com Movember, durant aquest mes, que convida a deixar-se bigoti per tal de recaptar fons per la investigació en el càncer de pròstata, un altre dels càncers més comuns, però només en homes. Tot i això, el càncer de pulmó també és un dels més investigats i per parlar-ne de tot plegat hem convidat avui a la caravana el doctor Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia.
Doctor Ernest Nadal, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Nada entre las aguas dulces de otra piel. Sal afuera si se pone a llover y cálate los huesos. Abre bien los ojos, mira alrededor. Siente los latidos de tu corazón. Grita pa' que el mundo pueda oír.
Doctor Nadal, segons una previsió de la Societat Espanyola d'Oncologia, en acabar l'any es diagnosticaran uns 31.000 casos nous de càncer de pulmó, el que fa que sigui a dia d'avui un dels càncers més diagnosticats del nostre país. Són xifres molt i molt elevades, no?
Sí, encara és un dels tumors que es diagnostica a major freqüència i la veritat és que això està molt lligat a, no, al tema del tabaquisme, no, que ha estat com un problema, diguem, de salut pública molt important i que de tots els pacients que fumen, de totes les persones que fumen, només una part faran tumors al pulmó, però això posa de manifest la importància, no, de combatre la causa principal d'aquesta malaltia, que és el tabac. Tot i que no tots els pacients són fumadors, entre el 80 i el 90% dels malalts diagnosticats de càncer de pulmó han sigut fumadors en algun moment de la seva vida i això és la causa principal i explica aquesta xifra tan important.
És per això que a dia d'avui i s'ha de parlar són tan importants les revisions mèdiques, no? Cada quan i a partir de quina edat les hauríem de començar a fer, doctor Nadal?
Aquesta és una pregunta complicada, perquè a diferència d'altres tumors on està més establert el cribatge del càncer, no? Per exemple, el càncer de mama, amb les mamografies, o el càncer de coll d'úter, amb el Papa Nicolau, no? les revisions ginecològiques que es fan, el càncer de pulmó sí que hi ha una estratègia per detectar-lo, però és una miqueta més complicat, que és el TAC de baixa dosi. És un TAC de tòrax, és una tomografia computeritzada que permet visualitzar els pulmons i detectar lesions en els pulmons, però això ara mateix no està contemplat dins del sistema públic. Sí que hi ha alguna iniciativa per ficar en marxa algun programa de cribat a Espanya, però de moment programes pilot, i és una mica també complicat, perquè de vegades pots trobar nòduls que no són càncer, o pots trobar sabem que ara mateix amb les tècniques actuals que són una miqueta més complicades i que permeten afinar una miqueta més quins nòduls són més sospitosos, reduïm una miqueta el sobrediagnòstic que pot haver lligat a aquesta tècnica, però és una mica complicat i ara mateix no ho tenim disponible, no? El que sí que ha passat, per exemple, és amb el Covid, amb l'epidèmia, sí que s'han fet moltes proves d'imatge i això ha permès en alguns malalts detectar, òbviament, la infecció per Covid, però de vegades s'han detectat nòduls pulmonars que s'han estudiat i alguns d'ells han acabat sent malaltia, no? Per tant, la pandèmia sí que sabem que ha incrementat una mica el diagnòstic d'alguns nòduls pulmonars per la utilització de més proves d'imatge. I sí que és possible que en els propers anys es posin en marxa programes de cribat que no van dirigits a tota la població, van dirigits sobretot a persones, no? No són pacients, són subjectes, que hagin estat fumadors a partir de, sobretot, dels 55 anys cap endavant, i que hagin estat consumidors de tabac durant un període important de la seva vida, no? Per tant, la forma de recuperar les persones candidates a fer aquests estudis serien sobretot a partir de saber la història de tabaquisme i de l'edat. Però ara mateix no ho tenim encara posat en marxa el nostre sistema. També és molt important que si una persona entra en un d'aquests programes ha d'anar també a un programa de deshabituació tabàquica. Perquè, com hem dit, aquestes persones són fumadores i és molt important que si es fa un cribatge també actuem no només per diagnosticar el tumor més d'hora, sinó sobre la causa dels tumors, no? Que és el tabac en aquests casos. I és molt important perquè, si no, això podria desincentivar d'alguna forma, no? Podríem, si estem fent seguiment, els subjectes que estan en seguiment podríem pensar que ja m'estan controlant per seguir fumant, no? I no ho hem de fer així, no? Hem d'intentar que deixin de fumar i, a més, que participin d'aquests programes. Nosaltres a l'ICO ficarem en marxa dintre d'un projecte europeu, un programa pilot a Hospitalet i estem treballant amb els CAPs, amb els centres de salut primària, de detenció primària de la zona de Bellvitge, per a intentar posar en marxa un petit programa que serà interessant, però ara mateix estem intentant veure com es pot desplegar en el nostre medi.
I entenc a tot això que si es tenen factors hereditaris, centrar-nos en el càncer de pulmó, és a dir, si una persona, per exemple, de la meva família ha patit un càncer, en aquest cas de pulmó, ens hem de fer revisions periòdiques molt més habituals, no? Cada més poc temps.
El tema hereditari en el càncer de pulmó ha sigut poc estudiat, perquè el tabac ha tingut tant de pes que sempre se li ha donat molta importància al tabac i poca importància a altres factors, com seria el tema hereditari. Ara estem estudiant que sí que sabem que algunes famílies hi ha una agregació de càncer important i inclús de càncer de pulmó, i han tingut famílies que han tingut diversos germans. Sobretot això té un paper més important quan ho trobem en persones mai fumadores, no? Persones que no han fumat mai i que trobem diversos càncers de pulmó en la família. Això de vegades ens fa sospitar. Però de moment també és cert que no hauríem de fer... el que hem d'intentar és lluitar contra el tabac, no? Perquè moltes vegades també són famílies que pot ser que hi ha diverses persones fumadores de pares passa a fills, no? Aquesta és una cosa que passa en les famílies on hi ha tabaquisme i la gent fuma i es normalitza i llavors hem de lluitar més contra el tabac i, en canvi, no està tan clar com hem de manegar el tema familiar ara mateix. Està més un àmbit d'investigació, no? I sabem que hi ha un petit percentatge de pacients amb càncer de pulmó que poden tenir algun d'aquests gens alterat i aleshores haurien d'investigar la família també. Però això ara mateix està més en l'àmbit de la recerca que en de la pràctica clínica habitual.
I quins serien els símptomes que han de fer saltar les alertes, no?, per fer una vista al pneumòleg? Quins són els símptomes?
Pues seria una tos persistent, l'aparició d'una dificultat respiratòria, de vegades també pèrdua de pes, febre, canvis en la veu, dolor en la zona del tòrax. El que passa és que són símptomes, com bé pots veure, molt inespecífics, no? Que no són tan poc concrets, que de vegades es poden confondre amb altres problemes de salut, com un quadre d'infecció respiratòria, com ara amb el Covid, no? O amb un quadre d'infeccions d'un altre tipus. D'un altre tipus, el que sí que és important és que la persistència d'aquests símptomes ens hauríem de fer consultar al metge de família o amb el pneumòleg, no? Perquè no és normal que una tos, no?, estigui durant moltes setmanes o un dolor en el costat o altres símptomes com l'UFEC, no? Que el més habitual és que pugui ser una altra causa, no? Però la persistència d'alguns d'aquests símptomes és el que ens ha de fer que anem al metge i consultem per acabar d'estudiar-ho bé.
Doctor Nadal, bona tarda. Quins són els tractaments que ens poden ajudar a superar un càncer de pulmó?
Això depèn molt de l'estadiatge, no? De quina fase es diagnostica el tumor, no? Si està localitzat, el tractament consistiria en una cirurgia o una radioteràpia sofisticada, que es diu estereotàctica, en els pacients que no poden anar a quiròfan, no? Que és un tractament local per atacar la lesió pulmonar. Quan la malaltia ja està afectant una mica més de territori, no? I està afectant els ganglis, les adenopaties que hi ha properes al pulmó, aquí de vegades podem fer quimio i radioteràpia combinada, i després de vegades a alguns malalts es donem també immunoteràpia, que ara en parlarem. I a alguns malalts també estem veient que quan es poden operar i tenen alguns ganglis, fer quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia i després operar està donant molt bons resultats. Però gran part dels malalts, i això també explica el pronòstic que durant molts anys ha sigut difícil d'aquesta malaltia, és que molts malalts es diagnostiquen en estadi 4 o quan la malaltia està ja disseminada, no? Que ha sortit del tòrax i està afectant altres òrgans, no? Apareixen aquestes lesions que anomenem metàstasis, que estan afectant altres òrgans del cos, i aleshores en aquesta fase 4 de la malaltia, que la considerem que no podem curar, però sí que hi ha hagut uns grans avenços, que sobretot han vingut de la mà de la teràpia personalitzada o teràpia dirigida, i de la immunoteràpia, que és una altra forma de tractar la malaltia.
Senyor Nadal, ja
que parla de la immunoteràpia, crec que és important entrar en el tema en què consisteix.
Sí, la immunoteràpia hi ha moltes modalitats, no? Però la que està més avançada en la clínica, sobretot en tumors sòlids com el càncer de pulmó, consisteix en uns anticossos que s'administren de forma endovenosa. És un tractament que s'administra en hospital de dia i el que fa és, d'alguna forma, desemmascarar la malaltia perquè el propi sistema immunitari del pacient pugui eliminar-la, no? És una forma com d'atacar des de dintre, aprofitant una eina, no? Un front de batalla que tenim dins del cos, que és que les pròpies defenses del cos normalment estan allà, en el tumor, però no poden eliminar-lo perquè el tumor té una sèrie de mecanismes per escapar-se o per emmascarar-se, i el que fem amb aquestes teràpies és fer aquests tumors més visibles pel sistema immunitari. Aleshores, quan aquesta resposta es posa en marxa, una cosa molt positiva del sistema immunitari és que té memòria, i per tant, quan es fica en marxa aquesta resposta, pot durar molt en el temps, i sabem que la immunoteràpia en general es tolera molt millor que la quimioteràpia, i també en alguns malalts és molt més efectiva, i inclús tenim remissions que poden arribar a ser completes en un percentatge de pacients, i molt perllongades, que això també és molt interessant, perquè la immunoteràpia sí que ens ha permès tenir malalts que, malgrat que tinguin metàstasis, poden arribar a ser ja supervivents. Això ja es va veure al melanoma, el tumor de pell, que va ser el primer, però progressivament aquests tractaments els hem aplicat a altres tumors de molt mal pronòstic, com seria també el tumor de pulmó, els tumors de renals o els tumors de bufeta urinària, i hem vist que tots aquests tractaments aconsegueixen rescatar un grup de malalts que, malgrat tenir metàstasis, poden viure molt a llarg termini, no? I amb una tolerància generalment molt bona.
Començàvem parlant de les seqüeles físiques del càncer de pulmó, però suposo que, com qualsevol malaltia, també es produeixen moltes conseqüències mentals, no?
Sí, òbviament, el que hem de tractar és la persona, no? El seu conjunt. Té una sèrie de símptomes físics, però també moltes vegades el propi diagnòstic és una ruptura biogràfica, no? Es diagnostica en gent de diferents edats, i llavors això sí que és un moment delicat, i no només el diagnòstic, sinó després també acostumar-se a conviure amb la malaltia, i de vegades també, doncs, els malalts que no evolucionen bé, pot ser molt dur també els moments, no? De quan la malaltia comença a no respondre bé al tractament o s'acaben les opcions de tractament, no? Aquí hem de comentar que és molt important un abordatge integral, no? Que també tingui en compte totes les necessitats, també des del punt de vista psicològic, i intentar tenir un bon control dels símptomes, tant físics com emocionals, pues ajuda que el pacient pugui afrontar millor la malaltia. Aquí a l'ICO ja fa molts anys que vam posar en marxa un programa d'atenció pal·liativa precoç, que és molt interessant, perquè el que fem és que els companys de cures pal·liatives, que saben molt de com poder millorar la situació física i emocional del pacient, en lloc d'intervenir al darrer moment de la malaltia, no? Quan ja estem parlant d'una situació de darrers moments, el que fem és que intervenim molt d'hora, que és quan moltes vegades hi ha molt d'impacte, el pacient té dolor, està molt desbordat anímicament, i ens està ajudant moltíssim a millorar que el pacient pugui fer un abordatge i una recuperació més ràpida i poder d'alguna forma acompanyar-lo des del principi, perquè el pacient, quan més bé es trobi, millor podrà afrontar tots els tractaments.
Doctor Nadal, ens queden només 2 minutets, però sí que m'interessa i molt preguntar-li què en té a dir sobre la investigació, en aquest cas del càncer de pulmó. Falten diners per seguir investigant?
Sempre falten diners. Això és una cosa que és una màxima claríssima, no? Sí que és cert que durant els darrers anys hi ha hagut un increment molt important d'investigadors i de projectes, i la veritat és que tant a Catalunya i a Espanya hi ha molt bona investigació en càncer de pulmó, però és cert que els fons públics són limitats, també hi ha fons privats, però sí que està clar que el motor per seguir avançant és seguir investigant, no? I la investigació pot ser tan bàsica en laboratori com clínica, a través d'assajos clínics, i això és el que farà que puguem trobar noves estratègies de tractament, no? I millorar la supervivència dels pacients i la seva qualitat de vida, no? Hem de continuar per aquest camí.
Doctor Ernest Nadal, oncòleg mèdic de l'Institut Català d'Oncologia, que coincidint amb el mes de novembre, que és el mes per la conscienciació del càncer de pulmó, doncs ens n'ha parlat i n'hem intentat extreure una miqueta més de cosetes. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.